Era un clàssic entre els clàssics, un videojoc com els que ja no es fan. Era un d'aquells amb estil psicodèlic d'una època anterior que fins i tot tenia les seves llegendes, com les que deien que si jugaves et tornaries boig i impotent. Ximpleries. Tenia amistats que hi havien jugat i no patien de cap disfunció. Amistats que feia temps que no veia i que trobava a faltar. Així que decidí fer una partideta, només per veure què tal, i després els aniria a veure allà on els va conèixer, al manicomi.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric, encetem l'últim mes de l'any. Últimes setmanes en què s'organitzen actes relacionats amb el gènere fantàstic. Seria una mala notícia, tenint en compte que els primers mesos de l'any sempre ens deixen l'agenda buida, però és bo si tenim en compte que aquest mes de desembre farem el nostre programa número 100, una efemèride que esperem amb molta il·lusió. En tot cas, encara queden alguns actes per repassar i avui dedicarem tot el programa a fer-vos-en la crònica. D'una banda, us explicarem algunes de les xerrades més destacades de la segona convenció catalana de ciència-ficció i fantasia, la CatCon. És a dir, posarem sobre la taula el que va quedar en el tinter en l'especial de la setmana passada, com les dificultats a l'hora de traduir Joc de Trons al català, el futur dels robots sexuals o com les il·lustracions de gènere haurien de veure de la mitologia catalana. També us explicarem què ha donat de si l'última edició de la Barcelona Games World amb el director comercial de l'editorial Héroes de Papel, el vicepresident de Videojuegos por Alimentos, un dels líders del projecte Star Force o el creador del videojoc Evil Inside, entre d'altres. Comencem el 13è quimèric d'aquesta tercera temporada amb el Roger Benet a les vies de so. Com us vam prometre la setmana passada, volem dedicar part del programa d'aquesta setmana a fer una mica de repàs, resum d'algunes de les ponències més destacades de la segona CatCon que va tenir lloc fa dues setmanes a Vilanova, i una de les que va quedar en el tintera, una de les més interessants, oi, Alfons? Almenys de les que més ens cridava l'atenció.
Sí, i també parlem de Joc de Trons.
No, clar.
No, diguem que la Joc de Trons era una de les més interessants perquè parlaríem del doblatge i la traducció de Joc de Trons.
Sí, de fet, una de les penes que hi va haver era que es va programar el diumenge al matí, sí, i que hi havia bastant poca gent.
Ja, per desgràcia, si el matí ens ha de gent del diumenge, fem altres coses. Però nosaltres vam anar-hi.
Nosaltres hi érem i molt contents. De fet, parlàvem amb un dels seus organitzadors, el Pep Burillo, que és corrector i lector zero també, que podríem dir que vetlla per la coherència entre els llibres i la sèrie, li dèiem que, ostres, que aquesta xerrada era molt interessant, molt curiosa, i que segur que si haguéssim programat el dissabte a la tarda, ho petava, i mai més ben dit.
Sí, perquè a més descobrim una part del tema de traducció i doblatge que desconeixíem.
Sí, de fet entrem, perquè hi ha un munt d'anècdotes per repassar. A part del Pep Burillo, aquesta xerrada anava a càrrec del Dani Soler, que és traductor de subtítols de la sisena i la setena temporada, i llavors també hi havia l'Anna Disterri, que és traductora de 4 de 5 llibres de la saga. 4 de 5 llibres, direu, oi, per què? Doncs una de les primeres coses que ens vam trobar i que ens va sorprendre que no sabíem era la manera com funcionen els traductors. Resulta que la primera dificultat és que la traducció dels llibres no va a càrrec d'una sola persona. O sigui, els llibres que són supervendes o que es preveu que ho siguin, doncs els posen en càrrec amb un grup de 5 o 6 o 4 persones, amb les dificultats que això suposa.
Sí, però suposo que en el cas del Joc de Trons, si ho fan bé, ho tenen més fàcil perquè cada capítol està centrat en un personatge. Si es distribueixen bé, ho han fet, ho veurem.
Anna Disterri ens va exposar una mica quines eren les dificultats que suposa això.
Les editorials fan això. Quan tenen un best-seller, no volen esperar a publicar-lo 6 mesos, 8 mesos, un any més tard, perquè pugui traduir una sola persona amb tot el carinyo i amb tota la calma, i per tant el reparteixen. Això va així i ha anat així en Foc i Sang, i és el que va passar doncs, amb Cançó de Gel i Foc. I doncs això, van ser uns mesos, sembla que els que esteu aquí més o menys ja sabeu de què va la pel·lícula, per tant no m'estendré. I van ser uns mesos realment de coordinar-nos, de fer cadascú la seva part, de llegir una mica les parts dels altres, de compartir molt tota la informació de lèxic, tota la informació quan tradueixes de l'anglès. Un dels problemes són els tractaments, qui es parla de tu, qui es parla de vos, en quines circumstàncies, quan evoluciona la cosa i tot això. Clar, nosaltres tenim sort que després va venir la sèrie. Sí que ens van demanar, pensant en la sèrie, que la sèrie només llavors estava en castellà, que procuréssim no anar-los amb molt a la nostra bola.
Que procuréssiu no anar-vos a la vostra bola.
És a dir, que tinguessin en compte els criteris del castellà,
Val. Que
no es canviéssim, que no es canviéssim per canviar-los.
Ja es veu que la feina dels traductors és difícil, ha quedat clar, però sembla que la del traductor dels subtítols, el Dani Soler, encara era més difícil.
Sí, jo vaig estar treballant en un projecte de traducció, bueno, subtitulatge per videojocs, i la veritat és que la feina que ens donaven amb temporitzacions i noms i posicionament era llarga.
No, i a fer, i ell el que explicava era també que els hi donen un límit de temps encara més curt que el que els hi donen els traductors dels llibres.
De vosaltres 2 mesos, a nosaltres 2 dies.
Sí, val? Sí. Van dies, els terminis, sí, sí. Tant per ell com per mi, per la sèrie.
Exacte. Llavors, no et donen temps per poder treballar tu sol, va, per fer tota la recerca. Amb aquesta sèrie, amb aquest, s'ha de tenir molt en compte, és el que tu deies, Pep, s'ha de tenir molt en compte tots els noms, com s'han traduït els llibres, bàsicament una coherència, perquè se suposa que molts espectadors també són lectors, s'ho coneixen, llavors si fas alguna cosa, si tradueixes alguna cosa diferent no agrada. El traductor s'encarrega de la recerca, de si hi ha una traducció d'un llibre doncs es busca la vida per aviam com s'ha traduït el llibre tot, però clar, aquí no tenim temps i a part de que no tenim temps, hi ha molts noms, hi ha moltes coses a tenir en compte.
Diu que hi ha molts noms, tu als fons quants diries que n'hi ha? Els has comptat?
No m'he avorrit tant mirant el Joc de Tronos.
Doncs la traductora sí que els ha comptat.
La nostra base de dades, que segurament és més limitada que la d'ell, perquè només hi ha els noms que o estan adaptats o que ja es van plantejar adaptar-los, toponímia major i menor, 750, aprox. Antropònims, que inclouen malnoms, 1.000.
Sí, 1.000 noms.
Vaixells, només els noms de vaixell. Més de 200. Perquè, clar, els noms de vaixell es tradueixen. Encara que només et surti una vegada d'un senyor que se'n va d'aquí a allà i posa un nom de vaixell, ja l'has d'adaptar. I, clar, i un és un repte, és divertit. Quan ets el traductor que fa 30, ja...
Sí, sí.
És un altre tema. I el que serien, no sé, teníem gentilicis, teníem una... Vam arribar a fer també tot un full del que era armament medieval, perquè, clar, vam estar llegint... Totes quatre, l'Ernest del Cavaller, del Martí de Riquer, a veure com es deien les parts de l'armadura.
Sí, no? Els trabuquets. Sí,
els trabuquets, les catapultes, tota aquesta... Pues, més d'un miler també de termes diversos, des de les plantetes fins a les companyies de mercenaris.
Ha de ser per tornar-se boig, traduir això.
Sí, sí, sí. O sigui, veiem algunes traduccions, que a vegades em veig alguna mal traduïa, falsos amics i tot això que es diu, però, clar, parlàvem de, per exemple, el traductor és Tolkien.
Mm-hmm.
Tenia una guia pels traductors.
Tenia una guia que posava aquest nom té el doble sentit d'això i d'allò, llavors exacte. Que cadascú tradueix el seu idioma.
Exacte, perquè realment la majoria de noms topònims i tot això signifiquen algo. Tenim el Puigmal,
sí.
Té un significat. La Mola, doncs pues, Mola.
Puigdemont.
El Montcau també té un nom perquè sí, no, sí, té un motiu.
El que passa que també és veritat que aquí estem molt acostumats a que no es tradueixin els noms. Aquí avui dia, a l'estat espanyol,
sí.
En el català sempre fan un esforç, però amb el castellà normalment deixen els noms tal qual i ens estem perdent coses.
Sí, ens perdem el doble significat dels noms.
I precisament, parlant de doble significats dels noms, ens van parlar d'una anècdota que fora de micro ja havíem parlat en el moment que es va donar, però crec que als oients els interessarà molt, als oients que sí que veuen Juego de Tronos i que estan familiaritzats amb els seus personatges, i és l'origen del nom Odor, d'aquest personatge que es diu Odor, que des del capítol número 1 es diu Odor, i
sí.
Ningú sap per què es diu així. Doncs mira, com el que es diu Pepe, no? Vull dir Odor, doncs ja està.
Odor.
Clar, la putada, i deixem-ho dir així, putada, va ser quan va arribar un capítol en què es descobria l'origen.
Odor. Ara m'he enganxat amb l'esperit de l'Odor.
No, clar, el problema és que quan el traductor es planta allà i veu aquella escena, diu...
Corta'm-me les veres.
Doncs precisament així ens explicava el Pep Burillo.
Rebem el capítol, veiem això, hold the door, 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 i clar, amb això què fas? Com es tradueix això? D'acord? Arriba el capítol, el veiem, no... truco a la Natàlia. Natàlia, què farem? No ho sé. Quin desastre. Aleshores, clar, què fem? Contacte. Cristina Macía, que és la traductora del castellà dels llibres. Alejo Cuervo, el de Gigamesh, un parell de traductors amics nostres, potser els coneixeu, Corincà i Alfonso Rivas, Juanma Santiago. Tios, tenim això, què fem? Quin marró, quin rotllo, què farem? Clar, perquè és que és un joc de paraules tan brutal que no podem fer res, diguéssim, no? Aleshores la Natàlia va acabar posant com una rima així, entre cometes, l'expressió sujeta el portón, en castellà. I es va quedar així, i aleshores, almenys amb les dues os, no, de portón a jodor, doncs va aconseguir que quedi això. I aleshores, a mi, tu encara no hi eres, perquè és la cinquena temporada, però a mi el que em van dir és, bueno, tu ets subtítol sol, oi? Doncs, al ser només subtítols, em van dir, deixa, aguanta la porta, perquè com que hi ha el so en anglès, aleshores es veu el joc de paraules en anglès.
I aquí és quan dius, pobres traductors, s'han guanyat el sou només amb aquesta escena ja. I el que sí que podem arribar a conclusió, després d'escoltar doncs, l'Anna Disterri, el Pep Burillo, el Dani Soler, sobre com enfoquen a la traducció de Joc de Trons, Juego de Tronos al català, és que al final tot és una qüestió d'economitzar, com totes les feines, i trobar una mica la manera de ser productiu. I l'Anna Disterri ens ho deia així.
El temps de tots és limitat. Partim d'aquí i, a més, els traductors també fem això, per menjar cada dia i ens ha de sortir a compte. Llavors, què passa? Que els jocs de paraules demanen temps. Sí. Clar, a vegades dius, home, a veure, aquest personatge, quantes vegades em surt per saber si m'hi he de matar gaire? Però quan fas una... És veritat. És allò que dius, a veure, si només et surt d'això, doncs potser si no et surt la millor solució la primera, doncs el que dèiem, el temps de tot és limitat. Però clar, a vegades en una sèrie pots trobar la sorpresa d'això, que un personatge que et sembla que serà secundari...
Sí, després...
O una localització que et sembla que serà secundària i que a l'hora de... I una cosa que a l'hora de traduir-la, doncs allò que tens dues opcions, va, tirem més cap aquí o tirem més cap allà, tirem més cap aquí i et trobes que al llibre següent l'autor tira cap allà, que és el que dèiem. Si el desembarco, en el primer llibre podies pensar que era desembarco, però després has de decidir si desembarco o aterrizaje.
Sí, sí, clar.
Doncs ja veus que una mica han de fer el que poden, no?, amb els noms. Una de les traduccions molt bones, que ja ho vam dir a la primera CatCon, però a mi m'agrada tornar a insistir, és la de Harry Potter en català, per exemple. Sí. No conec la traductora, potser era la mateixa Anna Disterri, però es van fer un esforç de traduir tots els noms amb aquests dobles jocs de paraules. Hi havia una coherència en tota la saga, cosa que no hi havia en castellà, que no hi havia per on agafar-la. Les pel·lícules també hi han problemes en castellà de que un es diu d'una manera i l'altre es diu d'una altra. Vull dir que Joc de Trons, si encara no ens ha grinyolat amb la de personatges que hi ha, amb aquests mil noms que ens han dit, podem donar gràcies, eh?
Sí, han fet una molt bona feina i els agraïm.
Des d'aquí volem agrair la feina d'aquests traductors, que pobres d'ells, quines nits que deuen passar somiant amb Joc de Trons. Això és el que va donar de si aquesta conferència, però n'hi van haver d'altres, una d'elles doncs bastant curiosa, sobre robòtica i sexualitat. L'any passat, a la primera CatCon, vam tenir una primera conferència de robòtica a càrrec de Carme Torres, en què ens parlava una mica de l'evolució de la robòtica, de qüestions potser una mica ètiques i relacionat també doncs, amb la seva literatura. I aquest cop li va prendre el relleu la Sara Martín, que és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molts la recordareu perquè és una de les expertes de Harry Potter, precisament.
Sí.
I ara doncs, s'ha centrat molt en aquest tema de la robòtica i de la sexualitat. És bastant curiosa, la barreja.
Sí, en aquest cas no parlem només de que si els robots tenen un sexe biològic, sinó també de la possibilitat de, parlant en plata, de fornicar amb ells.
Sí, de fet, la primera part de la conferència era robots mascles, robots femella i com els distingim, no?
Exacte.
Una mica la de Metrópolis, no? Amb aquesta forma així dels pits, una altra doncs, clarament masculinitzat, com pot ser Terminator, no?
Exacte, Schwarzenegger, el cul del Schwarzenegger que
vam
parlar la temporada.
Ai, sí, ha de tornar el cul del Schwarzenegger, el quimèric, perquè el trobem a faltar. Doncs, què dèiem, de fornicar?
Sí, de fornicar i el cul del Schwarzenegger. Passem a Sara Martín, que primer ens posa en situació i ens explica com és per ella l'etiqueta de ciència-ficció.
L'etiqueta ciència-ficció la vam rebre de part de l'editor Hugo Gernsback. El Robert Heinlein ens va donar aquesta altra etiqueta, ficció especulativa, que és la que jo últimament començo a preferir per sobre de ciència-ficció. Perquè justament es tracta d'això. El Darko Subin ens va dir que la ciència-ficció és un gènere que respon a la pregunta de i si això o allò passés. I encara que és molt gros això de pretendre corregir el Darko Subin, us proposo una alternativa, que és que penso que més bé la ciència-ficció és un gènere en el que es diu donem per suposat que ja està passant. És a dir, no, què passaria si, si no, donem per suposat que ja està passant això i a partir d'aquí especulem.
O sigui, la màquina i sí, que veiem el Futurama i la ciència-ficció. Sí, i si passés això, no, i si això ja ho tenim, l'especulació, que sempre més d'un cop
ha reivindicat. Com Black Mirror, no, també?
Black Mirror.
Que ja ho tenim, també.
També en parlarem, de Black Mirror
i
sexe.
Sí, em sembla que sí.
Doncs, que comentava, la ciència-ficció hi ha diferents exemples de màquines robòtiques amb el seu sexe, ja siguin robots, androides, replicants, o el que correspongui. I això, deixant-nos per satisfer sexualment, com podem veure a Blade Runner o a Intel·ligència Artificial.
Que són completament diferents els rols que fan, però...
Sí.
I s'enfoca d'una manera diferent, però sí, apunta als robots amb aquesta utilitat, no?
Exacte. Però aquestes que ja són més conegudes, de la Sara Martín va destacar també aquesta i altres, una anomenada Fabricando el Hombre Perfecto, de Susan Seidelman, on es podia donar el perill de la doble molaritat.
I és una pel·lícula en la que aquesta senyora que veieu aquí tan somrient fabrica un robot, l'Ulisses, a imatge d'un científic absolutament masclista i desagradable per demostrar-li primer de lo que són capaces les dones de fer i com sí que hi ha un interès en produir aquests robots masculins. Val? Clar, aquí veureu on comença a haver un problema, que és que el senyor que fabrica una robot femenina és un masclista, però la senyora que fa servir un robot masculí és una feminista avançada.
Tu què n'opines, al fons, d'això?
Doncs que no podem tindre un doble recer. En cap i al fi, tots som humans, si ens volem posar tots a la mateixa altura, si algú fabrica... Bueno, és que allò, per mi, un robot així per fer actes sexuals és una, com es va comentar a la conferència, però no tenim el tall, no el posarem aquí, és una forma avançada de masturbar-se.
Sí, de fet... Sí, Sara Martín posava crec que era potser molt crítica, no?, amb l'ús dels robots pel sexe,
sí.
Però jo crec que fins i tot, doncs, és una alternativa viable i s'ha de ser obert de ment i millor un robot que fer segons què amb algú que no ho vol fer, no?
Exacte, o que fa per obligació o per obtenir alguna cosa a canvi.
Perquè no sé si per qui ho diràs, però es va referir també en els robots de nens i de nenes que
sí.
Comencen a vendre's.
Sí, això és un tema interessant que es pot tractar, perquè, clar, estem parlant de màquines.
A la Xina ja existeixen.
A la Xina
sembla que ja... I no hi ha cap mena de regulació.
No, perquè
són màquines. I el que Sara Martín deia era, caldria una regulació. Jo, personalment, crec que quasi és com una nina, no? O com una torradora, vull dir, no sé. Clar, això, cada oient, mentre escolti des de casa, es posicionarà amb la seva manera de fer, però era una conferència per fer-nos pensar i per... posar-nos el dit a la llaga una mica, no?
Realment aquest debat ja fa molts anys, més d'una dècada o dues o tres, potser, que existeix amb el hentai, que són dibuixos.
Mm-hmm.
Dibuixos eròtics.
I quin
problema
hi ha?
Són dibuixos. Per tant, pots representar el que et doni la gana, incloent nens. I hi ha artistes hentai que estan a favor, perquè és una llibertat d'expressió, i n'hi ha que estan en contra pels mateixos motius que diu la Sara. Però
no.
On estan els límits? És això, no són persones. I jo sempre dic, hem de saber diferenciar del que és ficció, del que és realitat, del que no és, del que és una màquina, del que és una persona.
Aquí, clar, és on poses la línia.
Sí, és complicadíssim.
Jo crec que com a substitutori de coses negatives és correcte.
Sí.
Regular-ho depèn de si és molt laxa o no ho és, no, la regulació.
Depèn.
Si és la regulació de preus o d'alguna cosa així, és una altra història.
Un impost especial?
Exacte. De luxe, com altres articles, no?
Però mirem com està el tema actualment. A Sara Martín ens va fer un petit resum.
El doctor Sergi Santos, que és de Terrassa, no gaire lluny, i que ha fabricat aquesta senyoreta, la Sexbot Samantha, que ven, si la voleu comprar, està a la venda. Les robots que us comentava, que està fent la gent de Realbotics, el model més conegut és la Harmony, que és la que veieu aquí amb la perruca morena, però veureu que bàsicament podeu encarregar la nina segons els vostres gustos i les vostres preferències. Aquesta senyora, la Lili, que és una senyora francesa, que està construint un robot, el Immovator, que no sé per què li ha posat aquest nom, en lloc de posar-li Pierre o François, o el que sigui, i que ha declarat la intenció de, atenció, casar-se amb ell quan estigui acabat.
Jo crec que Pierre o François era massa sexy.
Sí, però és francès, ho vés a saber.
Sí.
Però com comparat, hi ha robots, però també opcions més assequibles són les nines, les conegudes Lumidols.
Què és una Lumidol? Doncs és una nina de la qual podeu fer ús amb un dels bordells que ja estan oberts. El bordell de Barcelona es va obrir i va tancar els 15 dies, no tinc molt clar per què, però que sapigueu que existeix una xarxa. De fet, vaig trobar les nines, el bordell ja no existeix, però podeu provar les nines amb un altre bordell de Barcelona on es combinen senyores de veritat amb nines d'aquest tipus.
Bé, és una opció més barata perquè valen...
T'has estat documentant, no?, sobre el tema,
sempre
veig.
Sempre ens documentem, sobretot, siguem sincers, i quan et trobes una cosa així dius, hòstia, allà en què hi ha? I veus que aquestes nines valen entre 1.000 i 2.000. Tampoc és tant.
No, no és tant, la veritat. No. A vegades hi ha gent que es gasta més amb un mòbil.
Sí, o amb no una càmera marques. De fotografia.
Ah, sí, no mirem a ningú.
No mirem a ningú.
Però sí que podríem dir que amb aquest tema de la robòtica o robòtica, joguines sexuals, ja no és ciència-ficció, ja és
no,
una realitat.
És
fins
una
i tot
realitat.
Es va obrir un prostíbul a Barcelona
sí, sí.
Amb nines d'aquest tipus.
Sí, sí, i tenim un gent a Terrassa que en fabrica de robots sexuals.
Veus? Aquí al costat de casa mateix.
Sí, sí, sí. Però també, com no, s'ha parlat a diferents obres de ciència-ficció i, com dèiem, a Black Mirror vam parlar d'anar més enllà del plaer sexual.
Per explicar que no només els robots, sinó altres formes d'intel·ligència artificial poden donar satisfacció emocional encara que no sigui satisfacció sexual. Per exemple, en aquest episodi de Black Mirror, Be Right Back, es parla del dilema que pateix aquesta jove vídua quan perd el seu marit i es troba que el pot recuperar primer com a intel·ligència artificial i després com a robot.
Bueno, en tot cas, recordem que la primera màquina pel plaer sexual va ser el vibrador, a finals del segle XIX.
I que ja, ja sexe, és a moltes cases.
Ja és a moltes cases. I també a catàlegs de venda per correu i per internet, com a producte de bellesa i cuidados personals.
Bé, i com a etiqueta no està malament.
No està malament. I que el sexe amb les màquines ja està aquí, i potser encara és car, però ja és real.
I una altra de les xerrades interessants era la de les il·lustradores, una xerrada suposadament sobre la influència de la mitologia en les il·lustracions de gènere, dic suposadament perquè aquest era el punt de partida, i al final doncs, es va acabar parlant de l'estat de situació, de la il·lustració, dels il·lustradors com a professionals, i va acabar doncs, bastant reivindicativament. Però,
sí, es mereixen tots una abraçada perquè se sentin acollits.
Sí, estan una mica com els traductors també,
sí.
Una mica de dir, a veure, jo de gratis no treballo, no? I és un molt maltractat. En van formar part la Zoraida Zaro, valenciana, amb una gran experiència i guanyadora del primer premi del concurs d'humor gràfic Gin del Jueves, la Sílvia Estall, que és bastant més joveneta, i la Txell Oscariz, que aquestes dues últimes són il·lustradores d'edició Sec.
Sí, si les coneixereu per allà o potser també per la Catarsi.
Exacte, també han fet les seves il·lustracions, tot plegat amb una taula rodona precisament moderada per l'Alicia Gili d'Edició Sec, perquè precisament Edició Sec ha fet una aposta per il·lustrar els seus llibres i molts precisament aborden la mitologia catalana.
Sí, des del principi ja ha tret tots els llibres amb il·lustracions tant a l'interior com a l'exterior, òbviament.
A veure si van sentant escola... I altres,
sí,
altres editorials doncs, es van sumant al carro. És una mica la reivindicació, no, del
sí,
dia.
Sí, recuperar els dibuixats als llibres també està bé.
Sí.
Hi ha gent que ho agrairia, com jo. Així no hi ha tanta lletra.
Es fa més lleuger, no? Però bé, el que anàvem al punt de partida d'aquesta xerrada era doncs, per què encara es fa poca il·lustració que tingui en compte la mitologia catalana. Vull dir, no hi ha grans dibuixos de follets o de dones d'aigua, mineirons, etc, etc.
És que em sembla que la mitologia catalana es deixa bastant de banda.
Doncs precisament, la Txell el que diu és que creu que encara hi ha un poc coneixement de la mitologia catalana.
Vas més a sobre segur si tires l'univers de Tolkien que, per exemple, que la mitologia catalana.
Exacte.
Però ara, amb el bestiari, la cosa canviarà. El bestiari lo peta. Però no, és totalment d'acord, és que és... Li falta, primer, que la gent no coneix, si no coneix, no consumeix. I és arriscat, i bueno, no sé com es podria revertir, però bueno, la gran feina anar-ho recuperant.
I també hi ha una altra qüestió, que és que encara s'aposta poc per la il·lustració, com dèiem, hi ha moltes
sí.
editorials que encara no, doncs, més enllà de la portada... I no
sí.
totes busquen
no totes,
il·lustradors.
No totes, perquè hi ha coses bastant simples. I després els típics que tenen una foto enmig de fimonada d'algú amb una capa.
Sí, és bastant habitual. De persones amb capa hi ha hagut una tendència que bastant, bastant gran.
Jo crec que o sigui, això de vegades he anat a lligar més amb els amics i fer la conya. Aquí tenim la secció, no m'han de veure el títol, però el tio porta una capa.
La portada era blava, no? El tio sí. Porta una capa. No, que precisament aquest tema de la xerrada, de la il·lustració, de que és poc present, va ser un dels temes centrals finalment. La Sílvia creu que la il·lustració encara és poc present, sobretot a la literatura per adults.
Crec que actualment els llibres que hi ha per adults il·lustrats igual se centren molt en edicions de luxe. A mi em dóna la sensació de que els llibres il·lustrats que hi ha per adults són edicions com de luxe de llibres que ja existeixen. No sé si és una paranoia meva, però...
És un cas.
Sí, que són cars, que no és com, per exemple, els llibres del Barco de Vapor, aquests infantils que tots van il·lustrats. O sigui, jo crec que per adults s'ha d'escampar encara, no sé. No sé si és... Que ha... Jo crec que altres països sí que està més... Com... No està tan passat per nens, o sigui, que els adults també... M'estic liant una mica. Bueno, però el que vull dir és que jo crec que altres països es potencia més la il·lustració. Igual aquí a Espanya es pensa una mica que és com més per nens petits. Jo crec que és una mica això.
La Zoraida va anar un pas més enllà i apunta que la indústria no té cultura.
Tenemos una industria bastante cateta, yo creo, porque hay ediciones de autores adultos, como puede ser Bukowski, y son ediciones fantásticas, ilustradas por Robert Crumb. Eso a un editor de aquí no se le ocurre. Como mucho, la cúpula compra los derechos para editar esa versión en español. Pero si tú presentas un proyecto así, de mira, tengo esta narrativa para adultos, y además va acompañada de ilustraciones. Van a decir, no, no es el formato. Al igual que si presentas un proyecto a una editorial infantil, muchas veces te dicen que tiene demasiado texto. Que dices, pero vamos a ver. Vamos a leer, que ya es hora de leer. Pues del mismo modo que hay que leer, habría que ser capaz de acompañar todas estas palabras con imágenes y enriquecer una cosa con otra. Debería ser lo normal.
La Txell el que creu és que la il·lustració es podria fer un lloc en tots els formats i no només hauria estar relegat a un únic d'ells, com seria el còmic.
És bo que... Bueno, que ens interessa, no? Evidentment. Però, bueno, jo crec que és una manera més de transmetre la història. És una visió d'un altre que també està implicat amb aquella edició. Vull dir, bueno, nosaltres ho veiem, no? El treballar les il·lustracions, els relats, hi ha un vincle, però, o sigui, hi ha dues imatges, cadascú té el seu imaginari, que ho escriu, ho imagina d'una manera, l'il·lustrador, quan ho llegeix, ho percep d'una altra manera, i tot això suma, i el lector final el que té és, doncs això, com més, és més enriquit, o sigui, té dues visions d'aquella història, i jo crec que tot el que assumi, millor, no?
I la Alicia Gili va arribar també a aquesta conclusió.
Penso que és enriquidor, perquè una mica estic d'acord amb el que deia la Txell, no? Que és una lectura més. O sigui, estem aportant a la persona que tenim enfront dues maneres d'entendre aquella història, aquell relat, aquella forma, aquella narrativa, aquella història que ens estan explicant. I per tant, per mi és super enriquidor poder, no?, de gaudir alhora del text i de la imatge. Jo penso que s'ha de treballar per aquí.
La xerrada va acabar amb una reflexió que, quan els hi pregunten una mica doncs, què és el que esperes del món de la il·lustració, és poder pagar les factures.
Com tothom.
Exacte, i el que diuen és que és molt difícil i que realment a vegades fas projectes per empreses i que no acaben triant el teu projecte més bo, o almenys el que tu consideres millor, i que fins i tot has d'acabar assumint...
Pantera rosa.
Que has d'acabar assumint que es quedaran amb el més dolent.
Sí.
I que et posaran condicions que no t'agraden, però al final...
Et donarà de menjar.
Que és l'important. I una altra xerrada que també parlava de donar de menjar sobre aquest àmbit així, doncs, d'artístic, era una xerrada sobre autoedició.
Exacte. Es va fer una taula rodona amb l'autoedició, amb Lluís Salar dirigint-la, amb Pau Varela, Carllana Reuen, Aleix i Arnau Ortuña i Jaume Valor de Contertulians, i van començar explicant què és l'autoedició i quins tòpics té.
Que sembla que els autoeditats estem esperant que vingui una editorial per fitxar-nos, i a vegades no, l'autoedició és una decisió personal i molt de manera d'entendre la literatura. I finalment també el gran tòpic de l'autoedició és que és cutre, sense qualitat, plena d'errors. Això a vegades passa, hi ha llibres autoeditats que són basura pura, que els textos no estan corregits, que està molt mal maquetat, que l'obra és ínfima. però no té per què ser així. Sí que és veritat que el tòpic està arrelat, perquè hi ha una certa suspicàcia amb els autors autopublicats que no he acabat d'entendre mai. Perquè, per exemple, és cert, tinc aquesta sensació que si un curtmetratgista, diguéssim, s'autoprodueix un curtmetratge, o si un grup de música es fa la seva pròpia maqueta, és considerat amb tins d'heroisme, això. I en canvi és cert que l'autopublicació desperta suspicàcia en les persones.
Però que està clar que té també una utilitat.
Sí, sí, té una absoluta utilitat. I alguns dels tòpics, també, per deixar tòpics, també poden servir per donar-se a conèixer.
Editorials grans com Tor i Orbit, que tots les coneixem, ja estan començant a fer servir el tema del món dels autoeditats com una mena de cantera. Llavors, de novel·les que comencen com autoeditades, les mateixes editorials estan identificant aquelles que funcionen, que troben un públic prou nombrós com per cridar l'atenció, i les estan comprant per donar-los una distribució professional. Per exemple, El Marciano, d'Andy Weir.
També s'ha de tenir en compte que una editorial és una empresa i que representa la inversió d'una persona.
De vegades perdem de vista que els editors són persones, tenen visos com nosaltres de menjar i pagar una casa. I quan publiquen una novel·la, inverteixen moltes vegades els seus diners. Llavors, tu com a autor pots anar a un projecte que per tu és una cosa meravellosa i que segurament ho és, però si l'editor no veu el profit que 2-3 anys pugui rentabilitzar aquella inversió, és normal que pugui tenir els seus dubtes. Llavors, amb l'autoedició, els autors el que tenim és una possibilitat de, vale, si no trobo algú que cregui en aquest projecte igual que jo i que vulgui posar els medis, puc intentar buscar-me jo els medis a través de la tecnologia, fent servir, per exemple, noves formes de distribuir narrativa. I llavors, en aquest sentit, estem cobrint un territori que potser les editorials, per mancança de medis, perquè evidentment tenen les limitacions, avui en dia no poden moltes vegades.
Sino que a veces incluso no se quieren arriesgar con historias raras, porque ellos van igual a rentabilizar lo que funciona siempre, tipo una space opera saben que va a funcionar, algo de detectives saben que va a funcionar. La fantasía clásica puede funcionar, pero si ya quieres experimentar con cosas muy raras y contar historias que se salen un poquito de lo normal, igual las editoriales te dicen, es que esto igual no vende, porque lo que han dicho aquí mis compañeros, es un negocio, y ellos están mirando por su negocio, por ganar dinero, y no se van a arriesgar a publicar una historia que quizá les sale rana.
Clar, i un dels avantatges que suposa l'autoedició és la llibertat.
Puede permitirte jugar con plataformas, hacer cosas extrañas que combinen plataformas de tecnología, de lectura, que permita interacciones por redes sociales, por ejemplo, montarte tu propio chiringuito, como quien dice, y llegar a gente que de otra forma igual no llegarías. Y esto es importante que lo tengamos todos en cuenta, que no nos autoeditamos porque consideremos que nuestra obra no es de calidad, no nos autoeditamos porque estemos esperando a que una editorial nos descubra. Es una opción personal que puede tener muchísimas razones. En plan, quiero maximizar mis ganancias, quiero generar una plataforma de lectores, quiero hacer mis propias mierdas, quiero hacer cosas que no me supongan un control de una editorial.
Fer les pròpies merdes és molt important, i aquí sí. El programa ho sabem.
Sí, ho portem fent des del primer dia.
Exacte.
Perquè no veieu el codi intern que tenim en aquest programa.
I ja quasi estem arribant al programa número 100.
Sí, 100 farem 100 més
100 merdes. 100 programes fent merdes, estupendo.
Bueno, però parlant d'aquestes rareses, també són per bé, de vegades.
Els autors que treballen d'aquesta manera són raros també en el bon sentit. Llavors, per exemple, nosaltres ens hem presentat, vam quedar segons d'un concurs de guió transmèdia de l'Associació Catalana de Guionistes i el Mercat Audiovisual de Catalunya, i vam quedar també segons amb un concurs europeu de subvenció de noves tecnologies aplicades a la narrativa. I la gent, tothom preguntava que d'on veníem, no? Venim de casa, o sigui, hem fet això, li hem dedicat moltes hores i ha sortit una cosa que estarà més bé o més malament, però és diferent, perquè no està marcada per als paràmetres estàndard. No?
Venim de donde soy y donde vengo, no? Venim
sí,
de casa.
Vinc de casa, exacte. Doncs fins aquí uns bons motius per tindre en compte l'autoedició.
Doncs hem fet aquest últim resum d'aquesta segona CatCon. Recordeu que la Societat Catalana de Ciència Ficció i Fantasia té un canal de YouTube on ja està penjant en els últims dies cada una de les xerrades íntegres d'una hora cadascuna d'aquests dos dies. Per tant, aprofiteu, si us ho vau perdre i si escoltant els dos quimèrics que hem fet teniu ganes d'aprofunditzar en algun d'aquests temes, doncs ja ho sabeu.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Abandonem la literatura, abandonem la Tercat i amb aquesta música així tan marxosa ens anem a jugar a videojocs.
Exacte, aquest any va... Bueno, aquest any no, aquest cap de setmana, perquè aquest any també,
se t'ha fet llarg,
Se m'ha fet curt, alhora tot. Doncs, el que dèiem, a la Fira Gran Via, que és a l'Hospitalet, va haver-hi la Barcelona Games World. 135.000 visitants aquest any.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, eh? Està a pocs passos del Saló del Manga i diria que supera el Saló del Còmic.
Home, està creixent, s'està guanyant un lloc i també és cert que la majoria de gent que juga a videojocs, que li agraden i que fins i tot li agrada el Fantàstic, encara que no li agraden tant els videojocs, s'han interessat per aquesta fira. Vull dir, tots els cercles de gent que coneixem preguntava, ostres, tens alguna entrada? S'han acabat les entrades? Quan valen? Quina hora puc anar-hi? Hi havia bastanta inquietud, no?
Sí, en principi, que en aquests casos, allà ho donem com a recomanació general per a les polítiques que es fan actualment amb la Fira de Barcelona, és que a partir de les 5 es posen en venda les entrades de la gent que ja ha marxat. Com que no poden tornar a entrar, doncs saben que ha baixat el cupo de la gent i poden tornar a treure entrades. Això sí, s'han d'anar comprant taquilla allà mateix.
Per tant, toca fer cua i toca esperar-se.
Sí.
Escolta, Alfons, jo tinc un dubte abans que entrem en matèria del contingut, veient les fotos que hem anat penjant a l'Instagram i al Facebook. Com és que és tan fosc aquest saló? Perquè em veia les fotos i més que a la Barcelona Games World, a mi em semblava el saló eròtic de Barcelona.
Sí, era...
Bueno, que no he anat mai a cap dels dos, però he vist les fotos i m'ha semblat bastant similar.
Jo tampoc he anat mai al Saló Eròtic. Al Barcelona Games World, sí, vaig anar l'any passat i aquest. Suposem que s'hi semblen, però crec que el motiu de que hi havia tanta foscor és perquè els estands de les companyies brillessin més, o per ser més exactes, les pantalles que tenien retransmetent jocs.
I perquè se't caiguin els ulls allà jugant, no?
Exacte.
Mica?
I perquè la gent et doni cops. Això vam comentar-ho amb amics de per allà, cosplayers i altres, que aquell saló pràcticament rebíem 4 o 5 vegades més cops per l'esquena que amb altres salons.
Que perquè no t'hi veus.
No, jo el cop de la motxilla la tira.
No et vas robar res, no? Per això vas tornar sencer a casa, no?
No. Potser algú li queia el mòbil quan xocava amb mi, però coses d'aquestes. Hi havia wifi gratis, també.
Ah, això està molt bé. Està ben pensada, la
cosa. Està molt pensat.
No només per periodistes, per tothom.
Per tothom.
Entrem al que és una mica el contingut. Ja vam fer a la prèvia, m'ho va explicar una mica, que hi ha com diferents àmbits, no? Les novetats, la part més retro, també aquesta vessant solidària. A veure, anem a desgranar cada una de les parts.
La part més comercial, l'acabem ràpid. A Fortnite, Clash, o Clan of Clash, o noms així, jocs per jugar, això ja ho trobareu en altres informatius, però nosaltres som el Quimèric i ens serà la cosa més nostrada, més fantàstica.
S'ha tocat la cara de fons com busco un eufemisme per no dir friki.
Doncs en aquest cas, perquè recordem que també som un programa de literatura i vam néixer amb aquest esperit.
Exacte.
Vam parlar amb Fernando González, director comercial de l'editorial Héroes de Papel, que és una editorial dedicada als llibres sobre videojocs. Ens explica per què va estar a la Barcelona Games World.
Ya este es el tercer año que venimos, porque bueno, gracias a los organizadores de Retro Barcelona, que el primer año nos invitaron, pues bueno, vinimos para acá para exponer nuestros libros a la gente. Pues bueno, nosotros somos de Sevilla y la verdad que bueno, Barcelona nos pillaba un poco lejos y bueno, era una forma de darnos a conocer y bueno, y conocer a la gente de aquí, que sí es cierto que a través de nuestra web se ponen en contacto con nosotros y nos piden bastantes ejemplares.
¿Qué tipo de libros exactamente pueden encontrar aquí? ¿Antologías, novelas sobre videojuegos y la historia real del videojuego?
Bueno, pues la verdad que hay, como se dice en botica, de todo un poco. La mayoría de nuestros libros sobre todo son ensayos, ¿vale? Donde, bueno, cada autor va haciendo a lo mejor un ensayo de algún videojuego o alguna saga en concreto. Hemos abierto un poco nuestro abanico y hemos, durante los 4 años que ya llevamos funcionando, hemos abierto un par de sellos editoriales nuevos, uno que se llama Crossover, donde tratamos libros que no son sobre videojuegos, sino, digámoslo así, entre comillas, cultura pop, donde hemos metido libros de manga, de anime, ¿vale? Que son ensayos o, por ejemplo, monográficos sobre títulos, te voy a dar un ejemplo de películas de Estudio Ghibli. Y también nos hemos creado otro editorial recientemente que es Stories, que es sobre narrativa, donde estamos metiendo novelas. Entonces te digo, puedes encontrar libros nuestros que son ensayos, libros que son novelas, libros que son cómic. El último libro que hemos publicado ha sido el cómic de Metal Gear Solid Project Rex. Bueno, y en principio pues hay algunos libros también de historia, como por ejemplo el libro de Ripley, que es un libro británico que hemos traído y traducido al castellano. O sea que en verdad tenemos un poquito de todo.
¿Hay algo que se venda más que lo demás?
Bueno, hay algunos títulos que funcionan más que otros. Por ejemplo, el libro de Console Wars, que es un, es una novelización de la guerra que hubo entre Nintendo y Sega por conseguir el mercado americano a finales de los 80, a principios de los 90, ha sido un título que está funcionando muy bien. Todos los libros que son de la, bueno, de la saga de los Final Fantasy, la leyenda Final Fantasy 7, 8, los libros que son acerca de Nintendo, de la historia de Nintendo, está funcionando muy bien el libro de Zelda. Pues, la verdad que van funcionando todos muy bien, no nos podemos quejar, afortunadamente.
¿Podemos encontrar en otras ferias que no sean de videojuegos?
Bueno, pues desde el año pasado nos estrenamos en el Festival Celsius de Avilés, que es un festival sobre fantasía y demás, y fue donde hicimos la presentación de nuestro sello de Stories, que era sobre narrativa. Normalmente nos movemos en ferias acerca de videojuegos, ferias retro, como por ejemplo Retro Sevilla, que, o la Madrid Games, que fue hace 3 o 4 semanas, y en esos ámbitos nos solemos mover.
Literatura, però també iniciatives solidàries, que ho vam explicar una mica a la prèvia, no?
Sí, una iniciativa solidària que la porta temps fent-se, no només a Retro Barcelona i a Barcelona Games World, sinó per tot el país. Ens ho va explicar en Santiago Valero, vicepresident de Videojuegos por Alimentos, i ens va dir en què consisteix.
Nosotros tenemos un stand con juegos, consolas, merchandising, donado tanto por particulares como por empresas del sector, y lo que hacemos es un trueque solidario. La gente nos trae alimentos no perecederos y a cambio, en función del número de kilos que traiga, pues se lleva unos productos u otros.
¿Pero la gente viene con kilos de alimentos a Barcelona Games World?
Por supuesto, o sea, ya dentro de Barcelona Games World, este es el tercer año que estamos aquí, llevamos pues más de 1000 kilos ya recogidos y la verdad es que la gente responde. Aquí en Barcelona funciona de maravilla, son súper solidarios todas las personas que vienen y da gusto ver a familias completas que vienen cargados hasta arriba de kilos.
Este año coincidís con la gran recapta, ¿habéis hecho algo especial?
No, la verdad es que es un poco raro que hayamos coincidido porque hay mucha gente que no sabe si estábamos dentro de esa iniciativa, hay gente que en un centro comercial cercano, por ejemplo, ha dejado la comida pensando que iba también para nosotros, entonces ha habido un poco de lío. Pero bueno, la verdad es que al final el resultado es que sea donde sea y con la iniciativa que sea, se recojan kilos, que es lo importante.
¿Y por dónde se distribuyen estas comidas?
Estas comidas, nosotros vamos a ferias por todo el país y se quedan siempre en la ciudad donde se ha recogido. Por ejemplo, lo que estamos recogiendo aquí se lo queda el Banco de Alimentos de aquí de Cataluña.
¿Y estáis en todo el país, en las 17 comunidades autónomas, las 50 y pico provincias?
Eso es, intentamos ir a todas las ferias que podemos. Para que nos hagamos una idea, este año hemos ido ya a 14 ferias, la semana pasada nos tocó Retro Sevilla, ahora estamos aquí, la semana que viene nos vamos a Bilbao, al Fan & Serious.
¿Siempre, supongo, bien recibidos?
Por supuesto, la verdad es que la gente, este tipo de iniciativas, da gusto ver cómo nos apoyan, cómo nos ayudan. Los organizadores de los eventos cada día nos tienen más en cuenta para ponernoslo fácil, porque al final esto es totalmente solidario, aquí no hay dinero de por medio. Y da gusto el ver cómo todo el mundo intenta arrimar el hombro y ayudarnos.
I també es vas conèixer altres projectes, no?, en aquesta Barcelona Games World.
Sí, en aquest cas, un projecte nou anomenat Star Forces, amb el qual el Marc, un dels seus líders, ens en va parlar.
Ens hem embarcat en un projecte que pretenem que sigui innovador en el que és el món del cosplay en general, ja que existeixen diverses associacions amb els seus trajes i les seves activitats. Nosaltres el que hem volgut fer és un projecte de mitjans. Nosaltres posem mitjans, ordinadors, fotocalls, muntem activitats, el que faci falta, truquem contactes, portem personatges, llavors doncs muntem el que seria un stand com el que, bueno, ara és com és ràdio, no es veu, però ara estem al mig de la part de Retro Barcelona, d'acord? Retro Barcelona ens ha convidat a venir aquí, ens ha donat uns metres, doncs hem muntat un parell de fotocalls, hem portat amics del projecte que es vesteixen els seus cosplays per ambientar, diguem, i ara traiem el públic. Per què traiem el públic? Perquè hem portat amb nosaltres a la Fundació Coraban, que treballa doncs, pels nens malalts del cor, d'acord? Llavors nosaltres el que pretenem fer és aconseguir donar aportacions a la Fundació i ajudar-los una micona doncs, pues fer la bona acció. No? Ahir, per exemple, vam fer un donatiu aquí al Banc d'Aliments i principalment nosaltres pues, treballem allò que es diu, no?, por amor a l'arte, i intentem fer les coses bé.
Algun projecte de cara al futur pròxim?
De cara al futur pròxim ja ho veurem, no puc parlar encara. Però nosaltres tenim una pàgina de Facebook, val? És StarForces.org, tot junt, vale? I també tenim la pàgina web, que és molt fàcil, starforces.org, que és pràcticament igual tot. Llavors, totes les novetats les anirem posant allà. Seguiu a la pàgina de Facebook i us enterareu al moment.
I més enllà doncs, dels projectes, òbviament, en la Barcelona sí. Games World s'havien de presentar videojocs.
Hi havia molts videojocs i jo els vaig triar a l'atzar, bàsicament que tinguessin tema fantàstic, òbviament.
Però després va resultar que potser tenies més coses en comú del que et pensaves,
sí,
no?
Sí, perquè en pujarem 3 i 2 són de Sabadell.
Veus? I no ho sabíem, eh? Que consti que no ho sabíem. El que passa que els sabadellencs acaben estant per tot arreu, eh?
El primer, que sí que era de Sabadell, que és Evil Inside, ens el va presentar Àlex García.
És un joc de terror psicològic que, bueno, al començament del joc i el tràiler del joc t'explica uns successos que han passat i durant el joc has de descobrir pistes per poder saber la història. Si te l'expliquem, realment no juguis al joc perquè, bueno, és això, has d'anar trobant pistes i tal. I el joc va néixer d'un projecte de final de curs, perquè això és un projecte de final de curs. Ens vam juntar 4 persones per crear un joc de terror que els 4 volíem i bueno, va néixer a partir d'aquí.
Què ofereix aquest videojoc pels amants del gènere?
Doncs, sobretot, molta por i sustos que es diuen en anglès jumpscares i són sustos que et venen de cop i pel soroll i l'ambientació doncs, et faran saltar realment perquè bueno, d'això volem transmetre i també sobretot l'atenció quan no hi ha sustos, que estiguis allà supernerviós esperant el susto.
En quines plataformes el podem trobar?
Ara mateix està encara en desenvolupament perquè, bueno, a part, ja que era un projecte de final de curs, el volem treure al mercat i es trobarà potser gener, febrer o més endavant a PlayStation, Switch i Xbox.
Hi ha més projectes de futur?
Bueno, primer veurem, el traurem i si veiem que tenim una mica de ventes, doncs buscaríem fer una altra part.
Doncs d'aquest joc passem al Monstrit Pacemaker, que ens va presentar Josep Matamoros de Kendai Games.
Són plataformes que es juga d'una manera diferent. En aquí el personatge el controla el joc i tu dibuixes les plataformes recollint recursos.
A part d'això, quines altres diferències podem trobar en un joc de plataformes habitual?
En aquí la senzillesa de les mecàniques de joc, on només amb un clic ja pots fer tot el joc, el pot portar a mòbil sense problemes.
L'estètica del joc està inspirada en algo?
Està inspirant als anys 80 i 90. I llavors els colors són així pastel per portar una mica cap a aquesta tendència.
Els fans dels anys 80 i 90 dels jocs de plataforma s'hi veuran aquí reflectits i trobaran algo que allà no ho troben avui en dia?
Sí, el tema de Lemmings, hi ha molts jocs que s'hi poden veure reflexats i una mica la nostàlgia de les mecàniques dels jocs de plataformes en trencaclosques, una mica la progressió del personatge, està tot, i molt de fantasia també.
Kendai Games té algun altre programa, algun joc en previsió?
En aquests moments estem centrats en el prototip aquest, però tenim ja idees d'altres jocs. Passa que estem en un estadi molt inicial d'aquest producte i fins que no avanci no sabrem què farem.
I vas conèixer un tercer videojoc també.
Sí, també de Sabadell, molt ben fet, la veritat, que és el 3 Minutes to Midnight, o sigui, 3 minuts per la mitjanit, de l'estudi Scary Crow, i ens ho va presentar un Joan Serra.
Som un estudi indie que estem fent aventures gràfiques. 3 Minutes to Midnight és la primera que estem fent, que t'explica la història de Betty Anderson, no, la protagonista, com un dia es lleva i s'adona que no té memòria, i en molt poc temps comença a investigar el poble, aviam qui és o què està passant, i s'adona que la resta del poble tampoc té memòria, no? Mentre s'està investigant això, coneixerà l'alcaldessa, que és la seva mare, que li dirà que el poble s'ha quedat sense corrent principal, que ve des d'una presa, i que aviam si poden investigar què passa i arreglar-ho, no? De camí allà trobarà una base militar secreta que no se suposa, bueno, se suposa que no hauria d'estar allà, i quan torna per explicar-ho a la gent del poble potser no són qui t'havien dit que eren, no? I és una mica així, un misteri de ciència-ficció que no et puc explicar gaire més sense fer cap spoiler.
Com és que heu triat fer una aventura gràfica i d'aquest gènere?
Vale, quasi tot el meu equip és fan de l'època durada de LucasArts, no? I volíem fer jocs, no sabíem molt bé què fer, jo vaig escriure la història i encaixava en diversos models, no? En 3D i tal. Però per fer un joc 3D ens feia falta molt més equip i molt més budget que no teníem, i ja que tots ens agradaven les aventures gràfiques de Lucas, sobretot, doncs vam dir, doncs mira, la història encaixa, li muntem uns puzzles al voltant i fem una aventura gràfica.
Això ha costat molt fer això? Com ho vau financiar? Crowdfunding? Posant alguna productora per darrere?
Bueno, ens ha costat bastant. Portem des de 2016 fent-la i la inversió és capital privat, que l'hem aconseguit a fora. Vam intentar aconseguir ajudes del govern, no en vam aconseguir cap, perquè les condicions que posen són impossibles de complir per un estudi indi. I encara no hem fet la nostra campanya de Kickstarter, que la farem 2 mesos abans del llançament. No perquè necessitem finançament, sinó perquè molta gent que li agrada les aventures gràfiques vol la caixa quadrada, antiga, de l'estil Lucas, no? amb el seu llibre de pistes i coses d'aquestes. I el que hem intentat és fer una campanya orientada als col·leccionistes que és un gènere que ells mantenen viu, no? En certa forma.
Per tant, els col·leccionistes tindran la seva versió de col·leccionista i després suposo que sortirà amb una versió digital. En quines plataformes?
Sí, la versió física només a la Kickstarter. I després digitalment sortirà a Steam, a GOG, a Itch.io, a Humble Bundle, a Switch, a Xbox One, a PS4 i després una miqueta més tard a mòbil, Android i iOS, però per mòbils a partir de l'any 2015, una cosa així. Estem intentant baixar els requisits, però encara no.
Projectes de futur?
Bueno, tot dependrà de l'èxit de Triminus to Midnight. Si això funciona, tenim ja en preparació la segona aventura gràfica, que és la que comencem a treballar a l'abril, abans de que surti aquesta. I si l'èxit és gran, treballaríem en un projecte en paral·lel mentre fem l'altre.
Doncs esperem que aquests projectes que has pogut conèixer a la Barcelona Games World arribin a moltes cases, que ens puguem viciar molt a aquests videojocs, que al final és el que busquem, no?
Exacte, i passar bones estones, o recobrar vells temps, o fer-ne de nous, i fer allò que no podem fer a la vida real, com salvar el món.
O altres coses més malignes, no, també?
Ah, sí, també, o destruir el món.
També.
Per què no?
Apretar el botonet de l'arma nuclear.
I la història de la muerte puede disparar.
Exacte. El cap de setmana de l'1 i 2 de desembre, mentre s'estava fent a Barcelona, a la Barcelona Games World, a Tarragona hi havia una altra convenció i punt d'interès dels fans de Star Wars. Es tracta de la segona edició de l'Starraco Wars, una cita impulsada per Tangerine Works, l'associació R2-T4 i el Palau de Congressos. La convenció, a més, té un rerefons benèfic i solidari per recaptar fons per dues malalties rares, el síndrome de San Filippo i la cistinosis. Per fer balanç d'aquesta segona Starraco Wars, contactem amb un dels seus organitzadors, l'Ivan Carrasco. Benvingut al Quimèric.
Hola, bones, com anem?
Aquesta ha estat la segona edició de l'Starraco Wars. Com ha anat la convenció, tant a nivell de xifres com de sensacions?
Bueno, pues a veure, de xifres encara no tenim res tancat, perquè, bueno, just acabem d'aterrar al planeta Terra, ¿vale? I, bueno, han sigut dos dies molt agobiants, molt, amb molta feina. I, bueno, les sensacions, la sensació brutal. Tothom ha sortit supercontent, el públic només no para d'enviar-nos missatges dient que, sisplau, carai, que bé, tornem. Sí. Les associacions, els convidats, els actors, tothom, avui, entre ahir i avui, poder, si no hem rebut 200 o 300 missatges d'agraïment, doncs no hem rebut cap. I llavors ens hem quedat amb una sensació, bueno, amb més ganes de tornar-hi l'any que ve.
Podríem dir que hi ha hagut més presència, més assistents que l'any passat?
Pues, si t'he dit la veritat, no ho sabem. Fins que no fem els números no t'ho puc dir. Jo crec que més o menys, o igual o una mica més. Però clar, fins que no fem números, clar, tampoc dir que els que fèiem l'organització, com teníem tantíssimes coses a fer, quasi no ens vam adonar a compte ni que estàvem en un event.
És una convenció solidària, això és un reclam afegit?
Jo crec que sí, perquè la gent, a part de passar-s'ho bé, estan ajudant a dues associacions que necessiten molta ajuda, ¿vale? Que són els de San Filippo i els de Citinosis, que, bueno, pues, com heu dit vosaltres, ajuden a combatre aquestes dues malalties rares. Llavors, clar, la gent se sent molt més contenta de participar. Mm-hmm. I nosaltres, bueno, encara més.
No sé si ja teniu xifres orientatives de quan s'ha pogut recaptar.
No. I si t'he dit la veritat, fins l'any passat, ens vam trigar quasi un mes en saber-ho.
Ostres.
Perquè, clar, pensa que hi ha sortejos, hi ha entrades, clar, perquè nosaltres primer el que fem és cobrir tots els gastos que tenim i llavors, pues, el que són els guanys són el que es donen. I clar, penseu que l'any passat, per exemple, nosaltres teníem uns 70 convidats d'associacions i entre xerrades i, això, i actors, poder en 10. Aquest any han vingut més de 130 persones d'associacions i de convidats eren uns 50 o 60.
Déu-n'hi-do,
sí,
va creixent
sí,
la cosa.
No, no, ha crescut, bueno, per 4 o per 5.
Oh, està molt bé, molt bé, molt bé.
Sí, sí.
I quines són les activitats que han tingut més bona acollida?
Pues mira, les activitats que més acollida han tingut, sobretot, han sigut... bueno, la firma d'autògrafs dels actors, van venir dos actors de les antigues pel·lícules. Un d'ells era l'Anthony Forrest, que és el Stormtrooper que diu «Esto no son los droides que estáis buscando», que és mítica aquella frase. I després va venir en Gerald Holm, que és un oficial Mon Calamari, que surt amb l'Akbar, que és aquell que diu «It's a trap», ¿vale?
Llavors, frase ells, mítica, també.
Sí, sí, molt mítica. Llavors ells no van parar de tenir gent. I després, bueno, pues, lo típic, les xerrades, els combats làsers, va ser un punt que els va agradar moltíssim, i les activitats per nens, teníem activitats des de drons, a tallers de com fer-te un droid a casa teu amb el que tinguis, o Acadèmies Padawan, bueno, hi havia unes cues brutals, inclús teníem a lo millor parlar de dos o tres actuacions d'aquestes i les teníem que augmentar perquè els nens només feien que demanar i ha sigut brutal.
Èxit absolut, llavors, eh?
Jo crec que sí, perquè ja t'he dit que jo vaig tenir que marxar una miqueta abans de tancar perquè vaig tenir que portar un parell de col·laboradors a l'AVE, i quan marxava, bueno, totes les associacions abraçant-nos, jo vaig estar a punt de plorar 4 o 5 vegades d'emoció per el que deia la gent, i clar, i després veus vídeos i bueno, és que només tens que passar pel nostre Facebook o pel nostre Instagram.
Sí, hem vist els vídeos ja.
I la gent no para de dir, bueno, que és el millor vent de l'any, que repetim, sisplau, que no podem deixar, bueno, i de fet teníem una quota de seguidors al Facebook no gaire alta, i bueno, ha augmentat com 7 o 8 pagades en qüestió d'un mes.
Creieu que és important que una convenció d'aquest tipus es faci fora de Barcelona? Hi ha gent que està cansada d'haver de desplaçar-se fins a Barcelona?
Bueno, és que més que a Barcelona, el problema que hi ha és que Barcelona, bueno, s'ha tornat amb la ciutat de moda, i segons quines coses és impossible de fer-les. Nosaltres, a veure, som un event benèfic, som un grup de 5 bojos que ens hem juntat, que ens agrada Star Wars, no tenim capital quasi darrere, i tenim molta col·laboració, però res més. En canvi, a Barcelona, si no tens uns promotors o una empresa darrere que deixi anar molts de calés, és impossible. I, bueno, de fet, un puesto com el que tenim a Tarragona seria impossible tenir-lo a Barcelona sense deixar-nos, a lo millor, pues, 4 o 5 vegades més del que val a l'event.
El que podem garantir és que hi haurà una tercera edició, pel que dius?
A veure, a mi m'agradaria i tothom ho espera, i jo crec que sí, vale? Perquè estem molt enfilats i, bueno, només t'he dit que vaig estar 2 dies sense connectar-me a Facebook perquè no podia, perquè si no la bateria del mòbil se m'anava, i quan he activat el dilluns poder he tingut 200 o 300 missatges de gent dient «sisplau, torneu, no ho deixeu, sou els millors», llavors... Crec que sí, esperem que sí.
Quina pujada de moral, Ivan.
No ho saps tu bé.
Organitzar coses amb aquesta resposta és genial.
Sí, la veritat és que sí, perquè, bueno, a més que és això, és que no és a Barcelona, jo que soc de Girona, bueno, que visc a Girona perquè soc de Sabadell, us puc dir que, bueno, està tot molt centralitzat a Barcelona i,
sí,
bueno,
ho hem notat,
tot és Barcelona,
sí,
ho hem notat, Barcelona, notat. Barcelona, i clar, pues, també que es facin coses fora, pues, està molt bé.
Doncs moltes gràcies, Ivan Carrasco, organitzador de Nestarraco Wars. Esperem que hi hagi aquesta tercera edició i esperem que aquesta tercera edició puguem venir a explicar-ho de primera mà.
I que la Fosa us continuï acompanyant.
Exacte.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Vale, vinga, gràcies.
Doncs amb aquest bon grapat de cròniques tanquem el Quimèric d'avui. Tornem la setmana que ve amb més cròniques, per exemple la d'Ajudar Jugando, i també parlarem amb el guanyador de l'últim torneig de Màgic. No us ho perdeu, que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu-siau.